El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El curs escolar ha començat a la Universitat Autònoma de Barcelona, tal com han fet a les altres universitats catalanes, en un any acadèmic en què la previsió és que la presencialitat vagi guanyant terreny gràcies a la campanya de vacunació. De fet, les universitats catalanes, també la UAB, s'han convertit en centres de vacunació massiva per garantir la protecció dels estudiants i dels treballadors. En parlem a aquesta hora amb el rector de l'Autònoma, Javier Lafuente. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Quines perspectives tenen de cara al curs que tot just comença?
Perspectives de vacunació o...
Generals, allò de dir, ja, home, respecte als cursos que portem...
Jo aquesta setmana he estat... ho parlava abans d'ahir amb la consellera. La sensació de satisfacció d'haver retornat, de veure el campus una altra vegada amb gent passejant, veient-se amb una activitat no normal, però pseudo-normal, jo crec que estem caminant, i jo confio que amb la vacunació que ja tenim la majoria de la població vacunada, ara quan durant el primer semestre acabarem d'adaptar-nos, i si no hi ha un d'alta baix, espero que el segon semestre sigui totalment normal, que la societat, me refereixo més al tema social, perquè jo crec que a nivell universitari espero ja que el primer semestre sigui pràcticament normal.
Quants estudiants tenen ara mateix a l'Autònoma? Són més o menys que els que l'any passat? No li demano xifres absolutes, que entenc que el detall no el tindrà, però dic...
A veure, tenim... nosaltres, ja saps tu que el sistema universitari té un número de clausos, per la qual cosa, si no incrementes el número de titulacions, hi ha un petit increment, molt petit, perquè és el que ens assignen des de la Generalitat. De fet, si mireu les notes de tall, any rere any augmenten, perquè l'oferta no s'augmenta i el número d'estudiants que demanen entrar a la universitat augmenta any rere any. Però, en principi, tenim un número més o menys constant.
Per tant, hi ha una demanda important d'estudiants que volen
important.
Accedir a l'Autònoma?
De fet, això sí que em satisfà, perquè nosaltres en principi som al voltant del 20% del sistema universitari català i tenim i el 25, no, quasi el 26% de la gent que fa la selectivitat demana venir a l'Autònoma com a primera opció, o sigui que en principi estem molt contents.
No, li preguntava això perquè aquest any hem estat parlant molt de l'increment de la demanda de la formació professional, no? Sí. D'aquesta realitat amb la qual s'han topat, que realment hi ha hagut un increment molt important de la formació professional, situació que no exclou l'àmbit universitari, perquè ja ho sabem, no? I qui no ho sàpiga, la formació professional es pot complementar claríssimament amb una carrera universitària. Sí. No? En aquest sentit, creu que en un futur pot ser que la demanda d'accedir a la universitat baixi per aquesta voluntat d'estudiar més cicles formatius que no pas decantar-se cap a la batxillerat? O...
Jo crec que no, al contrari. Totes les dades que tenim ens marquen que hi haurà un increment, que tindrem increment de sol·licitud de places per entrar. De fet, una de les entrades que hi ha cada vegada més normalitzada és dels graus els graus de formació superior, que en principi tenen una via especial per poder entrar, on tenen una selectivitat únicament per pujar la nota. Llavors, hi ha molts estudiants que en lloc de fer el batxiller fan el cicle formatiu de grau superior i després demanen entrar a la universitat. O sigui que en principi creiem que a més és un camí, estem parlant també d'una formació superior.
Sobre la formació professional, deixi'm que li pregunti, perquè llegia ahir que com a president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques parlaven d'aquest informe sobre la implantació de la formació dual a Catalunya. Per tant, entenc que per les universitats també és important com funciona aquesta FP.
En principi, nosaltres en aquest informe estàvem parlant de la formació dual universitària. Això és un canvi que s'està fent. Si un mira cap enrere, en els últims anys, tota la formació professional majoritàriament està canviant cap a fer formació dual. Nosaltres a les universitats tenim experiència en formació dual, nosaltres a l'Autònoma tenim un programa Universitat d'Empresa que abarca econòmiques, empresarials, administració i direcció d'empreses i a més dret, que ja fa més de 25 anys que es fa, també tenim a nivell de màster, però el que plantejava aquest estudi era veure quines eren les necessitats i el camí, perquè creiem que és molt important que canviï que hi hagi les normatives, les lleis necessàries per poder-ho fer i les ajudes públiques, perquè considerem que és un canvi, és formar els nostres joves d'una forma conjunta entre la universitat i l'empresa, quan parlo d'empresa també podem parlar d'institucions, i d'aquesta manera aquesta manera de treballar i de pensar prepara millor els nostres membres de la societat per donar servei, que al final és el que estem fent. La universitat som un ens públic, donem servei a la societat i el que hem de fer és ser capaços d'adaptar a les necessitats que hi hagin.
Clar, en aquest sentit, se'n parla sovint, no?, del vincle de la universitat amb el món professional, no?, que a vegades es parla que és un vincle que no està acabat de traçar, no?, que ja surten molts estudiants d'algunes matèries que llavors el mercat laboral no pot absorbir, no? Creu que aquest és un punt també a treballar, o fins i tot a canviar la concepció del que tenim per universitat?
Jo crec que la concepció de la universitat no canviarà. El que sí que anem canviant, i cada vegada en els últims 10 o 15 anys la universitat ha anat canviant molt, hem anat pensant més en la societat. Jo moltes vegades poso un exemple que és, hem de posar el ciutadà en el mig del nostre laboratori, perquè al final la gent que fa recerca, que treballa i que quan donem classes estem pensant, tenim que pensar en que aquestes persones que estem preparant tenen que anar a donar servei a la societat, però també hem de fer-lo al revés. Jo crec que si la pandèmia ens pot anar bé, que és que aquest treball que fem de recerca, de docència, de formació, si el col·loquem també al mig de la plaça pública, el ciutadà es veurà quin és el servei que fa la universitat. La universitat no és un ens que està allà aïllat, on es fan les càtedres aquelles històriques on es parles de coses genèriques. Els coneixements que estan al llibre no són importants. El que són importants és el relacionar, el connectar coses amb les necessitats de la societat.
Per tant, al final, el que és la innovació, no?
Sí.
Que és aplicar aquesta recerca, no?, al dia a dia, no?
Perfecte, la innovació, i si parlem de l'autònoma més concretament, que és el que vinc a parlar jo, per nosaltres és molt important la innovació i la innovació territorial. O sigui, nosaltres creiem que som una universitat d'impacte mundial, global, amb uns nivells espectaculars. Jo cada vegada estic més orgullós dels índexs, dels números, de com es veuen, perquè no és un o un altre, són tots, però simultàniament tenim una vocació de tenir un impacte molt gran local, que tota la societat que ens envolta es vegi beneficiada per aquesta situació.
I això passa per, m'ha agradat molt la frase aquesta, posar el ciutadà al mig del laboratori, no? Perquè a vegades sembla que el que passi a la universitat estigui molt lluny del que passi realment al carrer, no?
Sí, ho sembla, però nosaltres al final, a veure, quan un pensa, quan fan les maratons i fan les coses, tothom pensa en la medicina i en el curar i en fer coses que són molt aplicades i final. Però per poder fer aquest desenvolupament final fa falta un desenvolupament previ, una recerca bàsica, fan falta moltes eines que impliquen anys de persones treballant per coses que no es veuran. Llavors, tota aquesta connexió és per... Jo intentava dir, el que tenim que pensar sempre és en com fer la recerca, no únicament per figurar o per aconseguir sortir a la premsa, sinó per donar servei a la societat, que és al final el nostre objectiu. I per això estic dient, i a més també, jo crec, parlem de transferència universitària, quan parlem d'aquestes descobriments o coses que fem, però la nostra principal transferència és a l'estudiantat. O sigui, nosaltres any rere any traiem 5.000-6.000 persones que surten al mercat laboral i que cada vegada són més demandats i que poden aportar i canviar la nostra societat, i això és el que és més important, que tinguin aquestes capacitats, aquest coneixement. Jo considero que la nostra universitat és una universitat basada en la recerca, que això ens permet estar a la punta del coneixement, però que el que tenim que fer és connectar els nostres estudiants amb el que faran al final, que serà ajudar a que avanci la societat.
Deixi'm que li pregunti un altre cop pel curs en el qual ens trobem.
Perdona, sí, pregunta.
Sobre el curs en el qual ens trobem, li volia preguntar, per exemple, sobre el tema de la presencialitat. Es tornarà al 100% a la presencialitat? Com es comença?
A veure, hem començat. Aquí tenim diferents coses, els professors, el personal d'administració i serveis i els estudiants. Els estudiants, que és el número per el que tu em preguntes, nosaltres ara mateix tenim, segons el Procicat, tenim el 70% de presencialitat en tot el que seria el centre universitari, per la qual això ja... hi ha algunes facultats que ja estan aplicant-lo, altres que ho acabarem de fer durant aquest mes, i a partir de l'1 d'octubre tindrem, organitzant-nos i fent les coses correctament, aconseguirem que tots els estudiants puguin fer la docència majoritàriament en l'aula presencial, i però s'han d'adaptar per evitar problemes, llavors, de manera que no tots els estudiants vinguin simultàniament, però en principi això ho podrem fer. En respecte al professorat, doncs el mateix, perquè el que venen a fer recerca el plantegem i no hi ha problema, i el que hem fet és una adaptació per tot el que seria el personal que no té que estar obligatòriament, en què d'aquí a final d'any venen tres dies a la setmana obligatòriament, alguns venen quatre o cinc, i d'aquesta manera farem tota l'adaptació al teletreball i a partir del gener tindrem ja teletreball tot organitzat i podrem tenir, considerem, el 100% de la necessitat. Per una altra banda, des de Salut ja m'han dit que intentaran, en quan sigui possible, pujar del 70 al 90% la presencialitat de la universitat.
Per tant, la intenció és acabar l'any pròxims, molt pròxims al 100%, no?
Sí, sí, jo considero que ha fet esperat...
L'any a nivell de curs acadèmic,
sí, el curs, per mi, el que seria la docència, aquest semestre estem intentant que arribi pràcticament ja a tota la formació presencial. Això sí, no amb el sistema que teníem abans, que era més rígid, sinó amb una mica de flexibilitat i aconseguint que tots els alumnes puguin tenir aquest contacte amb el professor, perquè per mi això és molt important. Nosaltres no som una universitat a distància, som una universitat presencial, i llavors jo crec que la docència és molt important veure la cara de l'alumne i que l'alumne vegi la cara del professor, i quan tu dius una cosa i veus que una persona no t'ha entès, poder corregir, canviar, actuar. No és una cosa unilateral, no és una pel·lícula de cinema, sinó que és una acció on hi ha diferents actors i on tots tenen que donar resposta.
La clau per poder arribar a aquest 100% és la vacunació, si més no, això se'ns està explicant des de molts sectors. En aquest sentit, tenen dades actualment de quin percentatge d'alumnes de l'autònoma estan vacunats o no?
Això està dintre de la llei de protecció de dades, no podem tenir dades, ja m'agradaria. Sí, de
no, fet... li dic perquè hi ha hagut força polèmica, perquè s'ha posat damunt la taula que, per exemple, els centres públics d'educació primària i secundària puguin accedir a les dades de vacunació.
A mi m'agradaria. Jo, de fet, m'hagués agradat poder utilitzar el passaport Covid o un sistema d'aquest tipus, perquè crec que hi ha un tema que és els drets individuals i el que són els drets col·lectius. I a nivell personal jo penso que m'han dit que no és possible. Nosaltres el que sí que hem fet des del mes de febrer és he treballat en la conselleria oferint-me el campus perquè es pogués utilitzar com a centre de vacunació. Des de la setmana passada estem vacunant. No... creiem que no és que hi hagi molta gent que no estigui vacunada, la majoria de la gent està vacunada, però si algú ha tingut algun problema, ha tingut una situació, hi ha gent que ha passat el Covid i no s'ha pogut vacunar, tenim el sistema obert, les dades que ens arriben són que la gent va venint i podem permetre, a més, com deia l'altre dia una companya, és cada vacuna és una persona menys en risc, per la qual nosaltres si fem 50, si fem 100, si fem 200 anirem fent dia rere dia. Bueno, en aquests dies que portem ja hem fet més de 300 vacunes.
Per tant, satisfet en com està funcionant aquest punt? La intenció és deixar-lo mentre Salut
mentre
ho permeti?
Falta. Sí, en principi és un punt que s'ha fet a mitges en Salut, no és un punt nostre. Nosaltres hem col·laborat en Salut per posar-lo en marxa. No tenim intenció de treure'l. Volem que això sigui una manera... Ara, si en un moment determinat ja tothom està vacunat, ara mateix jo crec que tenim un percentatge molt alt, però hem de fer que aquest petit percentatge, per poc que sigui, ajudar i col·laborar perquè va avanci. O sigui que no tenim intenció de treure'l.
Covid a banda, quin és el principal repte del curs que comença? Aparcant tot el que ens ha donat la pandèmia i que ens ha eclipsat moltes coses, eh? Però a nivell personal, quin és el principal repte?
A nivell personal
cap al campus, cap a l'autònoma.
Està relacionat amb el Covid. O sigui, no m'esperava i aquesta sí que el tinc, perquè tens que tenir preparat. Què està passant? Hem tingut una crisi. O sigui, quan un mira cap enrere, és que ha plogut sobremullat, perquè abans de... ara feia ja 13 anys o 12-13 anys que havia hagut la crisi econòmica, quan semblava que començaven a recuperar-nos va arribar el Covid, i llavors ha picat molt dur amb la gent. I he dit la gent, eh? O sigui, per mi són les persones. Nosaltres, quan un mira quina és la situació, i ara parlo de les plantilles, tant de PAS com de PDI, de la meva universitat i de les altres universitats públiques, han patit molt abans del Covid. Després, a més, el Covid ha acabat de rematar, i des del punt de vista de salut mental i altres situacions que els ha complicat. Llavors estem en una situació complexa i no agradable. Però quan miro, ara he de recuperar les persones. Llavors aquest seria el principal, no és l'únic. O sigui, jo diria que el principal seria recuperar les persones. Això estem treballant ja a veure com podem fer, perquè per això fa falta també diners. És intentar... Hem perdut un parell de generacions. No és normal que quan tu mires... agafar una dada de professors estables, fixes, de menys de 40 anys, tenim 15 en tota la universitat, no té sentit. L'edat mitjana del professorat està al voltant dels 58 anys, però és que l'edat mitjana del personal d'administració i serveis està en 58 i mig o 59, encara és més gran. No pot ser. Aquest envelliment...
Perquè això no vol dir que no hi hagi professors de menys de 40, vol dir que estan en condicions més precàries, no?
Bueno, les dues coses. Hi ha menys i els que hi han estan... Però el tema de la precarietat és un tema que també està complex, o sigui, el que passa és que no han sortit places, per la qual al no sortir places no hem tingut, perquè ens ha impedit la llei, ara estem treballant per aconseguir treure places, per invertir el sistema, perquè, clar, ara què passava? Les places que sortien, que eren poques, les ocupaven persones que tenien molta edat també, perquè el que deies tu, havien estat mantenint-se, i els que no havien marxat. Hem perdut molta gent que s'ha marxat a l'estranger, que s'ha marxat a un altre lloc, que ha deixat la docència per impediment. Llavors, ara el que hem de fer és treure un nombre de places suficientment gran, any rere any, per poder anar recuperant a poc la situació. O sigui, aquest és el meu plan i la meva estratègia en respecte a les persones. Després tenim un altre tema, que per poder fer això necessitem diners. I llavors, clar, en una època de crisi tu saps ja que és molt complicat que arribin més diners. Hem la consellera i l'ajudarem i ens ajuda i estem treballant per veure si en el nou pressupost hi ha un increment de pressupost, perquè no és un pressupost perquè cobrem més i, no? És per aconseguir recuperar aquesta situació, que és important. I l'altre és que el tema de tasses de reposició, limitacions de plantilla, perquè què ha passat durant molts anys? No tenien capacitat de contractar les persones que es jubilaven. Hem perdut gent, llavors això ha implicat que les úniques possibilitats que teníem eren contractes en precari, i aquí tens raó, i això són els professors associats que eren per gent de fora, i ara mateix únicament tenien la capacitat de contractar tantes persones com es jubilin. Jo he demanat, i crec que s'arreglarà, que durant 3-4 anys es puguin contractar més persones que les que es jubilin, i d'aquesta manera podrien anar recuperant any rere any a poc la capacitat de contractació, i això ens donaria disminuir el nombre de persones contractades en precari i incrementar les places en plantilla, i a més més joves, per la qual ese seria el cercle viciós que intentaré, o virtuós, perdó, no viciós. L'altre sempre són els diners i edificis, temes de manteniment, però bueno, això ja són temes menors que, bueno, són importants, però que anirem atacant també.
Clar, de fet, recordo un dia que la rectora, l'anterior rectora, la Margarida Arboix, explicava que l'autònoma també té aquest campus tan particular que a nivell de manteniments i de diners, no?, i de pressupostos que s'hi han d'invertir, fa que moltes vegades hagis de triar en totxo el que triaries en recerca o en persones o en professionals, no?
Ja m'agradaria que fos en totxo. Perquè,
bé, en totxo sí, ja m'entén.
He fet broma perquè és conscient. Sí, és important. Tenim molts edificis. L'altre dia un vicerrector d'Economia em deia que si agafes el valor patrimonial de l'autònoma fa un any, el valor patrimonial de l'autònoma avui, hem perdut quasi 5 milions d'euros, perquè no hem invertit ni el just per poder mantenir el valor. Són números, això no passa res, perquè al final això es pot recuperar, però quan han passat molts anys de passar aquesta cosa, és un problema. El tema del campus és un tema més greu encara. Nosaltres dintre del campus tenim carreteres, tenim il·luminació, tenim agents per protegir les persones, tenim una sèrie de coses que són efectes de ciutat, i clar, normalment els sistemes de finançament de les universitats no tenen en compte l'efecte ciutat. Jo ja m'he reunit amb l'anterior govern i amb l'actual govern i amb l'Estat, amb tothom, demanant que aquests 5 milions que ens costa, a part del manteniment d'edificis normals, si aquests edificis estiguessin a Sabadell, pues no tindria que pagar. Lo que em toca sí, però l'adicional, o sigui, dintre del campus hi ha boscos, hi ha carreteres principals de connexió entre Sabadell i Cerdanyola del Vallès, o sigui, una de les connexions normals seria aquesta, i les tenim que asfaltar, tenim que arreglar, i aquests 5 milions que no ens arriba, clar, un any no passa res, però any rere any, són molts milions que podrien haver dedicat a altres coses, i això està clar, però estem molt orgullosos del campus, eh? O sigui, per nosaltres és un dels actius el fet de poder tenir un espai on conviuen periodistes, advocats, enginyers, matemàtics o metges. Llavors jo crec que això no li traien tant suc com jo voldria, però jo crec que aquest és un repte, i a més això crea un caràcter diferent, i per mi és un dels ADNs de la meva universitat.
Deixi'm que vagi a Sabadell, sabia que acabaríem passant, sí, per la ciutat, entenc que no el sorprèn.
No.
Com tenim la instal·lació a l'art tèxtil? En quin moment estem?
Bueno, estem ara treballant, segurament aviat es signarà un conveni. Nosaltres a l'art tèxtil crec que estem treballant amb l'Ajuntament per fer el tema de la sessió i la planificació del treball. Nosaltres estem definint un projecte per Sabadell, per el campus de Sabadell, que interactuï el que seria la part d'ensenyança amb la ciutadania, amb la societat. Una mica torno al principi de l'entrevista quan parlava de que nosaltres tenim que tenir una acció són part de la societat i han de tenir un impacte en la societat. Llavors, aquest camí, creiem que a Sabadell, és clar, no volem tenir un edifici aïllat on es faci docència, això no és una universitat. Volem tenir uns espais on interactuen amb la societat, i això està definint una mica el projecte. Això implicaria els tres espais i tot el barri. Pensem en l'espai que tenim actualment, on estaria tot l'edifici on s'imparteixen, crec que són 3-4 titulacions, més 2 màsters europeus, o sigui, d'alt prestigi, i tenim el Parc Taulí, on tenim tota la part del centre de recerca, la docència en aquest moment de medicina, i tindríem l'art tèxtil, on s'integraria dintre del sistema, i creiem que seria crear un ecosistema universitari en el barri de Covadonga, i que connectaríem tot. Però això estem ara en la fase final de definir-lo i acabar-lo.
Clar, sobretot això que m'ha dit ara, dos dubtes que se'm plantegen. El primer, quan parla de crear aquest ecosistema universitari a Covadonga, vol dir potenciar encara més el campus de Sabadell?
Sí.
Amb més titulacions?
A veure, anirem a poc. Jo crec que el posar més titulacions no significa que estiguis fent més coses. El que estem parlant és de donar-li tot un ecosistema allà on hi ha interaccions. No, jo hi crec, per exemple, agafo un exemple, tenim temes d'enginyeria, de visió per computador, tenim temes de medicina, d'intel·ligència artificial, hem de veure quines són les coses que podem interactuar entre el campus de Bellaterra i el campus de Sabadell i veure-ho com un ecosistema. Estem parlant de, per exemple, esport, esport i medicina, estem parlant de salut i envelliment, estem parlant de diferents accions, no estic pensant en titulacions concretes, que també tinc en el però la que s'ha parlat, i no he parlat jo ara, i ara ja, com ja sé que vas per aquí, que seria el tema d'infermeria. Jo aquí no ho he parlat ara, però ja com jo t'he vist la cara i sé que m'ho vas a preguntar, doncs ja contesto i dic, nosaltres tenim un acord. A mi em van demanar des del Parc Taulí, des de l'Ajuntament, que posessin un estudi d'infermeria. Nosaltres ho vam comunicar, també teníem el germà Estigues i Puyol, que ens l'havien demanat fa un temps, i però clar, necessitàvem veure que això tenia que fer un moviment del govern. Ara ja fa temps que es va fer aquest moviment, ja l'altre dia va ser públic, jo ja tenia les dades prèviament, no les havia dit, però ara ja s'han dit que seran 600 places per tot Catalunya.
Quantes?
600 per tot Catalunya. Per l'autònoma no s'ha fet el repartiment i ens han dit. Nosaltres no hem demanat cap número concret. Nosaltres estem treballant, estem adequant espais, perquè sabeu que els primers dos cursos es fan al campus de Bellaterra, per la qual cosa ja estem adequant espais, estem arreglant tot i planificant per la possibilitat de que vinguin, no sabem quantes, i ho sabrem durant aquest trimestre, suposo, perquè en principi, perquè tot comenci al setembre de l'any que ve, que seria el lògic, tindria que estar definit abans del 31 de desembre.
Per tant, sí o sí, començarem setembre 22, no sabem en quantes places, sí. I sí que sabem que els primers cursos, per tant, serien segur a l'autònoma, o ja podrien ser l'art tèxtil?
No, és impossible. L'art tèxtil és un edifici... A veure, jo no ho explicaré aquí en detall, jo tinc tots els, ja estan fet tots els plans, estan fet la planificació, això, fer totes les reformes que fan falta. Jo no és un joc que està en marxa, que pots entrar i fer les classes, s'ha de reformar, s'ha d'invertir molts milions, s'han de col·locar...
Tenen càlculs de quants milions?
Estem ara, no els diré, perquè tenim càlcul. Jo el que estic fent és buscar amb l'Ajuntament i nosaltres, buscant finançament, buscant formes que ens col·loquen. Penseu que és un edifici molt gran, que el que volem fer és planificar per col·locar ja tant aules com biblioteca. A mi m'agradaria que siguin accions d'aquestes que deia, d'interacció entre la societat, per poder crear activitats noves, per poder generar, perquè sigui un motor, perquè jo crec que les universitats a tot arreu són motors de canvi social. I per mi això és molt important i és el que m'agradaria. Ja et dic, segueixo sense desvetllar-lo. Jo espero que en uns dies hi hagin ja més informació. Seguim treballant, no hem parat de treballar, tinc un equip de persones que està treballant dia a dia i estem en marxa i encaminats. Hem demanat inclús a convocatòries de Madrid, és a dir, anem buscant.
Per tant, al setembre de 2022 començaríem el campus de l'Autònoma amb la intenció que, sense calendari encara, es pogués acabar traslladant a l'art tèxtil.
Amb calendari, o sigui, en principi, si comencem infermeria en el 22, això significa, lo normal és any i mig, 2 anys al campus de Bellaterra, i després tindria que venir cap a la unitat docent. Que
sí, però em refereixo a la unitat docent, aniria a l'art tèxtil o aniria al propi Taulí?
El plantejament és l'art tèxtil.
Val.
El plantejament actual. Ja et dic que tot això, si no hi haguessin diners... No, hi haguessin... no, jo crec que hi haurà, els aconseguirem d'on siguin. Lo que passa és que hem de veure quan tenim que podem, llavors col·locarem també temes de medicina, podem moure, perquè ara mateix tenim una unitat docent que hem invertit fa poc, però bueno, és per modernitzar-lo i per millorar-lo. Llavors hi haurà un plantejament, això ho estem treballant amb la Facultat de Medicina també de l'Autònoma. Nosaltres penseu que som quatre hospitals i la Facultat de Medicina estem intentant coordinar i fer-lo tot, i ara mateix ja estan treballant per el que serien, el que nosaltres diem, les unitats de bàsiques, que seria la part central de quan comencen, tenir-lo tot ben organitzat i ara ja.
Li volia preguntar per acabar, ja estem acabant l'entrevista, sobre el tema de l'ampliació de places de medicina al Taulí. Recordo que parlàvem previ, no sé, en algun moment, sobre aquelles places que havien de venir noves perquè l'Hospital del Mar, crec que era, havia deixat de fer la docència amb l'Autònoma, i estàvem mirant quantes podien venir a Sabadell. Sabem ja quantes n'han vingut?
A veure, en principi, nosaltres les 60 places que hi havia a l'Hospital del Mar són de la Universitat Autònoma, perquè la Universitat Autònoma és la que estava des de fa més de 50 anys impartint la docència a l'Hospital del Mar. Llavors, en principi, aquest any nosaltres hem incrementat la docència en 30, perquè has de pensar que és molt important no provocar un d'alta baix en el que seria la formació. Llavors hem fet 30 únicament que s'han incrementat al que seria a l'unitat de bàsiques al campus. Ara tenim que analitzar com va això. Tots els hospitals estan treballant per veure quantes places poden agafar, perquè teniu que tenir en compte que un estudiant de medicina, quan està fent els cursos en l'hospital, té que acompanyar els metges. Hi ha unes limitacions del número de pacients, el número de persones que poden entrar a visitar un pacient. I has de comptar els que estan fent el doctorat, els que estan fent el rotatori, has de comptar tothom. I llavors el que hem de veure és quina és la capacitat que té cada hospital. Llavors, cada hospital en aquest moment està analitzant-lo. Nosaltres tenim aquestes places. I llavors donarem resposta a les necessitats de cada hospital. Llavors, contestant ja concretament el cas del Taulí, quan el Taulí ens digui quantes places vol, nosaltres les adjudicarem, perquè les tenim ara mateix, i si no poguessin adjudicar no les faríem, perquè l'altre dia parlàvem amb els estudiants que em deien, bueno, això què significarà, que tindrem pitjor qualitat? I dic, no, nosaltres no empitjorarem la qualitat. Per nosaltres és molt important. La Facultat de Medicina de l'Autònoma és la facultat de medicina més gran de tot Catalunya. Jo considero que és la millor facultat de medicina de l'Estat i de fora. I llavors, i tenim els millors hospitals. Llavors, el que hem de fer és no perdre aquesta capacitat, aquesta manera de ser puntes, i seria un d'alta baix si féssim un error i col·loquéssim persones que no poguessin tenir una formació de qualitat. Això significa, per exemple, que estem invertint en aules de simulació clínica. Això que significa que l'alumne, com normalment el de química, primer fa pràctiques al laboratori i després va fer coses, no? En medicina, fins ara, la gent aprenia punxant, no?, per dir d'alguna manera. Llavors, ara el que tenim són sistemes robotitzats que permeten que els estudiants que estan aprenent facin les primeres pràctiques amb un sistema informatitzat, que és un sistema car, però que permet que l'estudiant aprengui amb maniquís, i després passa a la segona etapa. Llavors, estem valorant la Facultat de Medicina, que és la interessada en que allò sigui la màxima qualitat, i els hospitals, tots estem treballant per quantificar quines són les places que vol cadascú, quantes volen, i nosaltres donarem resposta a aquesta. No donarem 30, si volen 30 les tindran, o si poden admetre 30, o si volen admetre 10, les que puguin o el que vulguin.
Javier Lafuente, rector de l'Autònoma, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Quan
un
tinguem més novetats de l'art tèxtil, ja sap que li tocarà tornar a passar per
aquí. Sí, suposo que en breus dies, espero, perquè la cosa està avançant d'una forma ràpida.
Perfecte, n'estem pendents. Moltes gràcies.